A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
gairebé 10 i 15 minuts, segona hora d'aquest matí amb nosaltres. Ens desplacem a l'altra banda del massís. Això que senten no és res especial, però sí que ho és. Això que senten simplement és l'ambient. L'ambient, perquè no hi ha gaire cosa més. No sé si s'ha sentit aquí un ocellet. A veure, tornem-hi. Ui. De fondo, potser sí que se'n sent algun. És el niu de l'àliga, que ja el tenim encès. Josep Torrentó, bon dia. A veure, tornem-hi. Josep Torrentó, bon dia.
Bon dia, bon ara dia sí. A tothom.
Doncs Josep Torrentó, biòleg del Parc Natural del Parc del Garraf. I tornem a estar, primer dimecres de març, hem de parlar amb la gent del Parc del Garraf, i hem volgut agafar la bona notícia que ja ha començat la posta, Josep.
Sí, sí, jo ja t'ho he dit al començament, que amb aquestes coses de la natura sempre es tendeix a tenir mala sort. Uh-huh. Havies proposat d'escoltar el soroll de l'aquabarrada, però em sembla que la natura és tan imprevisible que sempre es posa en contra quan caldria que fos al revés. Mala sort.
Hem sentit allò el soroll ambient. De tota manera, tornem a obrir una nova temporada del que és potser l'èxit internètic més important que ha tingut el parc i segurament els parcs naturals de la Diputació en la seva història.
No, bueno, valgui dir que tot això ho fem a fi de fer el seguiment de l'entorn en què es mou aquestes àligues i de pas doncs, se li treu, diguéssim, aquest profit d'ensenyar al públic en general què fa en el seu niu aquesta espècie. Però tot això està encarrilat bàsicament per realitzar diferents estudis i un seguiment molt acurat de la dieta i d'altres paràmetres que mesurem.
De tota manera, la gràcia de la història és tant que mentre els científics poden treure conclusions amb la base del que es pot anar enregistrant en aquesta càmera, doncs també el públic general pot acostar-se a la curiositat de veure doncs, aquesta mena de gran hermano d'una àliga, és a dir, de veure casa de l'àliga les 24 hores del dia.
Sí, sí, l'avantatge d'això és que no se li produeix cap molèstia i per tant es pot mirar de forma passiva tot allò que fa aquest animal. Per altra banda, també cal destacar que a part de la visió que tenim de la càmera i de les imatges en directe, és molt important la feina de camp, és molt important tenir algú que de tant en tant es passegi per allà i també estigui mirant altres comportaments, altres hàbits que té aquestes parelles que no tan sols estan en el niu, sinó que van a caçar i fan totes les seves activitats diàries.
Ja ho hem comentat alguna vegada, s'han extret conclusions i alguna conclusió gairebé innovadora, no?, sobre el comportament d'aquesta espècie.
Sí, bé, estem preparant ara per un congrés que hi haurà, crec que és el novembre, a Escòcia, un congrés sobre rapinyaires, un article sobre tot el ventall de possibilitats i d'opcions que ens permet aquesta instal·lació d'una càmera amb un niu de rapinyaire. Ja ho has comentat abans, que és una cosa bastant nova. Actualment se n'estan posant en d'altres espècies, però quan es va començar amb el tema aquí al Garraf va ser de les primeres càmeres que hi havia que es podia observar una parella d'ocells en directe.
De fet, ja ha començat l'aposta, ara ho comentarem, però recordem sobretot a la gent que l'any passat la vida d'aquest niu va ser molt atribulada. Va haver una aposta, aquesta aposta no va acabar de funcionar, es va haver d'anar a buscar amb un altre niu perquè un dels polls es va ennuegar, pobra bèstia, i al final doncs l'altre sembla que sí que va acabar sortint endavant, no?
Sí, quan ja semblava que tot anava bé es va ennuegar el poll que pujava per excés de menjar, no per altra cosa, i clar, ho vam observar això per la càmera. Un dels avantatges de la càmera és que veus què passa en aquell moment. Uh-huh. I es va poder reaccionar a temps, sempre en coordinació amb el Departament de Medi Ambient de la Generalitat, perquè és diguéssim el nostre soci i és qui té competència amb aquestes espècies protegides. I es va decidir de portar un poll d'una parella que l'any anterior no havia funcionat bé, i per tant es dubtava de que tirés endavant aquest any. Era un poll que també estava amb símptomes de mala nutrició, i es va decidir, i es va fer d'una forma molt ràpida i molt ben coordinada, es va decidir d'agafar-lo del seu indret natural i trasplantar-lo amb aquest lloc on s'havia mort el dia abans el poll que havia. I la cosa va tirar endavant.
Amb la sorpresa o la mitja sorpresa de que va ser ben acceptat pels nous progenitors, o pels aquests progenitors, doncs, d'adopció, podríem dir.
Sí, bueno, és molt interessant, no sé si està penjat a l'internet, però veure la primera reacció que va fer la femella quan va veure aquest poll, va fer una cara així com si... una cara d'estranyada, feia cara d'estranyada, però curiosida també. Uh-huh. Perquè de repent se li va ressuscitar el poll, i ella, clar, d'això no n'entén. Evidentment es va retirar el poll que havia mort del lloc i es va deixar l'altre. Però és destacable que ràpidament el va acceptar i li van començar a donar menjar, i la cosa va funcionar bé des del bon començament.
El poll que es va poder estar observant durant tota la temporada passada està controlat ara, o un cop vola del niu ja volat?
Bé, amb aquest poll vam tenir una mica de mala sort, perquè va patir un accident. No sabem ben bé la causa d'aquest accident, però es va trencar una pota, uh-huh, l'os d'una pota, i es va haver de recuperar. Es va aconseguir recuperar, va costar molta feina d'agafar-lo, i es va portar a un centre de rehabilitació de fauna salvatge, i se li va curar la pota, i ara actualment ja es troba restablert i ben aviat s'alliberarà un altre cop al medi.
I li heu salvat la vida dues vegades, ja?
Sí, i les que calgui, perquè per un animal com aquest, tan escàs i tan en recessió a Catalunya, val la pena tots els esforços.
Això dona que pensar que aquesta espècie, la liga perdiguera, té moltes dificultats per tirar endavant. És a dir, ens hem trobat amb un poll, és a dir, amb parelles que no saben o no poden o no tenen capacitat o coneixements o el que sigui per tirar endavant els seus polls. Altres que polls que s'anueguen, altres que es trenquen les potes i que probablement doncs tindrien problemes en un medi natural salvatge normal, doncs de poder tirar endavant. Clar, si estem parlant d'espècies que ja són escasses de per si, si després els hi costa tant de tenir descendència, estem parlant d'una espècie en recessió?
Sí, bé, és una espècie en recessió a Catalunya. A la resta d'Espanya no està en tanta recessió, però igualment és una espècie protegida i s'ha de tenir cura. A veure, el fet dels accidents és una cosa molt comú entre els humans, entre els animals i entre tot el que es viu, sobretot si està lligat a la inexperiència. En aquest cas, pot ser que un dels membres de la parella, de les àligues, sigui juvenil, o més que juvenil, un preadult, o sigui un exemplar que encara no té rodatge, i de vegades aquestes coses passen com a resultat de la manca d'experiència.
Uh-huh. Les parelles són estables en aquesta espècie?
Sí, són força estables en la mesura que poden. Malauradament tenen molts accidents en el nostre país, causa de diversos factors. Un d'ells, i ho dic, és les estesades elèctriques que de vegades provoquen o col·lisions o electrocucions. Hi ha d'altres de factors, hi ha molts, però pensem, i s'està treballant sobre el tema, que un dels factors importants podria ser aquest. No sé si...
No, no, és a dir, els, precisament el parc del Garraf, el Massís del Garraf, compta amb més d'una xarxa de mitjana tensió que la creua.
Sí, sobretot són aquestes petites línies que estan sense balissament, no tenen senyals, i clar, és una espècie que quan fa la captura de les preses fa picats, i... No, diguéssim que no veu bé el cable.
Veu la presa, però no el que hi ha al mig.
Sí, o de vegades s'aturen en els suports i també es poden electrocutar.
D'acord.
Potser aquest tampoc seria el factor més important de la recessió. També hi ha un altre factor, que és la pressió humana, que cada vegada està patint el territori. Clar, hi ha tota mena d'activitats humanes al voltant de les zones d'aniament d'aquests animals que influeixen molt sobre l'estabilitat i que els produeixen estrès, i tot això influeix amb el número 2 que ponen i amb l'èxit que tenen en criar els seus polls.
Perquè aquesta espècie normalment que fa una posta a l'any...
Normalment fa dues postes, molt properes amb el temps, i bé, tenim sort si tiren endavant dos polls. Normalment és un el que tira endavant.
Cada posta és d'un ou?
Sí, cada posta és d'un ou. En total en fan dues. En alguns casos s'ha donat, ha passat que més endavant han fet un tercer ou, però quan no han anat bé els dos anteriors. Però és un cas bastant estrany, això.
D'acord, és a dir que ens trobem amb, com a molt, que puguin tirar una parella dos polls per temporada, podríem dir, o per any.
Si funcionen dos polls per temporada, podem estar molt satisfets. Vol dir que ha estat un èxit total.
I què es fa des de les administracions, des de la gestió del parc, doncs perquè vagin tirant endavant, perquè no continuï aquesta recessió, més enllà de l'estudi concret del tema del niu?
Bueno, l'estudi concret del tema del niu ve lligat amb l'estudi de la dieta d'aquest animal. L'àliga cuabarrada, el component principal de la seva dieta són els conills i les perdius, també se li diu àliga perdiguera, per aquest fet. Aleshores... Clar, nosaltres, com a actuacions sobre el territori, estem obrint cada vegada més el medi i estem cultivant camps abandonats, sembrant-los perquè prosperin les poblacions de conills i de perdius, justament. A més d'afavorir el tema de la cacera, de la caça menor, al mateix temps també afavorim les espècies presa d'aquestes àligues.
No cacen coloms?
Sí, i també cacen coloms, hem trobat que cacen gavians, cacen llangardaixos, tenen una dieta molt complexa, però clar, tenen un focus principal que són els conills i les perdius. Quan es caceixen aquestes espècies, doncs es decanten cap a d'altres de secundàries.
D'acord. Doncs podem repassar una miqueta com ha anat això, quan es va posar en marxa la càmera, i perquè, de fet, si vostès entren, i ara diem, és fàcil d'entrar, han d'anar a la pàgina web de la Diputació, www.diva.cat, aleshores allà anar al Servei de Parcs Naturals de la Diputació, que és /parcsN, però si no, doncs ja ho troben en el menú. Després, dintre del Parc del Garraf, i ara ja no continuo donant xifres, però és molt fàcil de trobar, i després veuran un enllaç que posa webcam, i allà, webcam niu en directe, em sembla que diu, i a partir d'allà ja se'ls hi activa, si tenen correctament configurat el navegador, la imatge per poder veure en directe aquest niu. A part d'això, doncs, cada any s'han anat penjant també allò, imatges determinades de moments importants de la vida del poll. De fet, es poden descarregar també les de anys anteriors, i a més, doncs, tenen un blog on entenem que els tècnics del parc, doncs, van escrivint una mena de diari escuet sobre els esdeveniments que estan envoltant la vida d'aquell niu. I bé, i aquest blog és el que tenim aquí a sobre de la taula,
Sí, en aquest bloc intentem reflectir els esdeveniments principals, les línies bàsiques que també fem servir després nosaltres quan mesurem tots els paràmetres ecològics que mesurem. Tenim una fitxa molt més complexa d'aquest bloc, però bueno, diguéssim que és un resum entenedor de lo que va fent, de tal com es va comportant la parella, i veiem que va seguint les pautes vitals, no? El dia de la posta.
Quin dia va ser la posta?
El dia 28 va ser la posta.
Això és quan toca? És abans? És després?
Crec que va ser dos dies després de l'any passat, crec recordar, però tampoc ho podria assegurar ara.
D'acord.
Sé que va ser molt semblant a l'any passat, i l'any passat va ser exactament el mateix dia que fa dos anys, per tant hi ha poca variació amb això.
D'acord, és a dir que aquí ja no hi ha dubtes. Un cop s'ha fet l'aposta, bàsicament és la femella la que se'n cuida de l'ou.
Bé, la parella de cua barrada són bastant, diguéssim, moderns, perquè la femella, és clar, la femella, ja han començat a fer números sobre això, crec que era el 64% del temps la femella i la resta el mascle.
Home,
parlo de temps d'incubació dels ous. També hi ha uns petits temps que no els incuben els ous perquè els poden deixar durant un temps determinat, però no massa. Però clar, és que algú ha d'anar a caçar també. Si un està incubant, l'altre ha d'anar a caçar. I també ens hem trobat que hi ha mascles que són més laboriosos que uns altres. N'hi ha de més mandrosos, n'hi ha que van a treballar més, que porten més menjar. Això també depèn una mica del temperament de l'animal.
El que caça, caça pels dos? O cadascú va caçar per ell?
No, el que caça, caça pels dos i ho porta al niu.
I s'ho mengen al niu, per entendre'ns.
Sí.
De la mateixa manera.
Ho desplomen amb algun arbre proper perquè intenten no fer massa brossa a casa seva.
Això està bé, això.
I després se'l parteixen en el niu, sobretot quan ja hi ha els polls, esclar. Allà el van desquartissant i donant els polls.
Aleshores, quan durarà aquesta incubació? Si va començar el 28 de febrer, la posta de l'ou, això és dissabte de la setmana passada, aproximadament
és uns 40 dies, per tant no sé en quin dia caurà, però és bastant exacte també el període d'incubació.
Per Setmana Santa?
Sí.
Tocarà.
No sé, no tinc el calendari, no he mirat, però s'ha de fer, clar.
Sí, 40 dies des del 28 de febrer, l'1 de març era l'endemà del 28 de febrer, doncs comptim cap al 10 d'abril.
Sí, posem-hi un marge de menys dos dies.
Cap al 8-10 d'abril, en principi, ens hauria de sortir el poll.
Sí, en principi, sí, tot va bé. El primer poll.
El primer poll, perquè hi hauria la possibilitat d'haver una segona posta.
Clar, si hi ha una segona posta, doncs el mateix període pel segon poll.
I quan seria aquest segon ou? Un cop hi hagi sortit aquest o durant aquest mes?
Durant aquest mes. No sabem quan, el període entre dos ous no el tenim massa clar encara, però segurament si estan ben nutrides les àligues haurien de fer un segon ou.
És a dir que la propera vegada que parlem amb la gent del parc d'aquí a un mes probablement doncs ja podrem dir que estem a punt d'assistir al naixement d'un altre pollet, un altre pollet d'àliga cua barrada.
Esperem que així sigui.
No sé si l'Albert encara tenim la web disponible, a veure. Doncs se sent. Sí, en Josep no ho sent perquè no porta els cascos, però se sent perfectament aquesta... Bé, ara hem sentit més que abans, perquè abans només se sentia allò com ambient, i aquesta vegada sí que sentia algun ocellet i fins i tot doncs la típica mosca, la mateixa mosca que vola per les càmeres del temps.
La mateixa mosca de l'any passat, també n'hi havia una.
També n'hi havia una de mosca. Sí. Doncs tenim la mosca que acompanya també el niu. De fet, a vegades doncs si entren i veuen els polls, sobretot, doncs que acaben emprenyats per les mosques i acaben gairebé perseguint les mosques.
No, una de les coses que té bones aquesta càmera també és que pots posar-te a casa el soroll que se sent ben bé al vell mig del garraf, no? Se senten ocellets de fons, se senten insectes, mosques, l'àliga de tant en tant.
I l'activitat humana també se sent.
També se sent l'activitat humana.
Perquè, de fet, quan passa algun avió, o quan hi ha algun, bé, alguna activitat propera a les pedreres que també hi ha a prop, també assent amb una certa fidelitat.
Sí, sí, i el vent...
Ah, evidentment, sí, sí, sí. També és interessant veure-ho quan plou.
Uh-huh. Sí, també sabem si plou o no plou, si plou uh-huh. molt...
És una experiència interessant, ja ho saben, n'anirem parlant perquè, com vam fer l'any passat, anirem seguint aquest esdevenir del poll d'aquesta parella de l'Àliga Perdiguera. Li hem preguntat abans amb en Josep, és el mateix niu que vèiem l'any passat?
Sí, sí, és el mateix.
Perquè ens sembla, oi que la instal·lació estava a dos nius diferents, per si...
No, tenim tres instal·lacions diferents... Uh-huh. Però, clar, s'ha de prioritzar un i pot ser... De fet, aquest és el primer que ponen i és el més vistós, per això es connecta amb aquest.
D'acord, però els altres dos també estarien disponibles o també hi ha parelles en
no,
els altres dos?
No, estem fent gravació dels altres, no, uh-huh. per l'estudi.
Però parelles i ous també n'hi ha ja?
No, encara no.
Encara no?
Pensem que aviat. D'acord. Han preparat el niu i estan a punt, però uh-huh. encara no tenim ous.
Els
quan,
nius...
quan entreguin ho traurem també a l'internet.
Els nius s'ocupen cada any, però un cop el poll vola, volen també les àligues o...?
No, aviam, cada parella té el seu territori i a cada territori hi ha diversos nius, diverses uh-huh. possibilitats de niu. En té dos de preferents i va alternant, poden arribar a tenir 5 o 6 de nius diferents. I clar, en funció pensem que per desparasitar-se o per altres motius, com pot ser que hi hagin destorbs en un niu determinat durant un any, doncs decideixen canviar de lloc i es posen en un dels nius alternatius.
D'acord.
En acabat, és possible que hi hagin nius que faci molts anys una parella de cua barrada no els hagi utilitzat i que de repent hi vagin. Uh-huh. Per això cal preservar no tan sols el lloc on està el niu actual, sinó tots els nius que es té constància que històricament han estat de cua barrada, perquè són part del seu territori que algun dia els hi pot ser útil.
Per acabar amb les cuabarrades, quantes parelles tenim ara aquí al Garraf?
En tenim tres parelles al parc del Garraf.
Això és escàs, no?
No. De fet, és molt, per ser un parc com d'un tamany com aquest, és uh-huh. molt tenir tres cuabarrades.
D'acord. Doncs passem pàgina de la Liga Cua Barrada, en continuarem parlant al llarg dels propers mesos. En Josep és el biòleg del parc i continuem parlant d'espècies, no?
Sí, sí.
Li preguntàvem abans de començar sobre les ventades. Vam preguntar sobre les ventades el mes passat, sobre les ventades de les instal·lacions, i ara preguntem sobre les ventades a les espècies. Ha patit l'habitant, doncs, animal, sobretot, i vegetal del Garraf, aquestes ventades?
Bé, sobre les espècies vegetals no cal dir res, perquè és obvi que han caigut molts pins, sobretot el pi blanc s'esquarteja fàcilment, té un sistema radicular molt superficial i, per tant, com tothom sap, és relativament fàcil que el faci caure el vent. És part també del seu cicle natural i quan ja té un tamany determinat, doncs, o es crema, o esperem que no, o cau i deixa pas a la vegetació que hi ha per sota, les alzines, els roures o el que sigui. En el cas del Garraf, de roures no n'hi ha gaires, però alzines pot ser que n'hi hagi. Uh-huh. Nosaltres ens hem trobat que l'any passat vam estar instal·lant amb molts d'aquests pins que estan vorejant zones incendiades, que ja són pins adults i bastant grans, que són els que justament han estat víctimes d'aquests ventats, doncs hi vam estar instal·lant unes caixes semblants a les caixes niu dels ocells, però especialment dissenyades perquè hi habitin els rats penats, amb l'objecte de protegir aquesta espècie davant de la superfície forestal incendiada.
Ara em disculpareu, han penjat en els arbres.
Sí, aquestes caixes es pengen al tronc principal de l'arbre amb bastanta alçada.
Els ratpenats viuen sí. arbres?
Sí, de rats penats bàsicament n'hi ha de dos tipus. Els uh-huh. que habiten a les coves, a dintre de terra, I també n'hi ha els forestals, que, uh-huh. que habiten a les escorces dels arbres, o també fissurícoles que habiten a les fissures de les roques.
D'acord.
Normalment els forestals són també fissurícoles.
Uh-huh.
Clar, ells aprofiten les fissures que hi ha a l'escorça de l'arbre, i per això necessiten que l'arbre sigui prou gros, perquè per poder inquibir dintre un ratpenat, doncs ha d'haver un mínim de tamany. Amb aquestes caixes el que s'intenta imitar és aquestes fissures dels arbres. El tamany és al voltant... Bueno, l'entrada és similar a la que pot tenir el tamany d'una d'aquestes fissures, i el que fan és substituir l'hàbitat que havia estat cremat. Els arbres, quan s'han cremat, deixen de ser hàbitats per ratpenats, perquè evidentment surten volant, però després es troben que no tenen un lloc on dormir,
uh-huh.
o fer el dia, perquè ells surten de nit, no?
Uh-huh.
I clar, per altra banda ens trobem que les zones cremades, en una zona cremada, als anys darrere de l'any de la crema hi ha un boom de vegetació verda, i per tant també d'insectes, que són són la dieta principal dels ratpenats. Ens trobem que hi ha un animal que té molt de menjar, però en canvi no pot habitar en aquell indret.
Uh-huh.
Què hem fet? Doncs hem col·locat algunes caixes niu justament perquè es puguin albergar a la vora dels llocs incendiats.
D'acord. I aquestes caixes niu que estaven a la vora dels llocs incendiats estaven en arbres que han patit?
Sí, clar, com que sempre les posàvem amb arbres d'un tamany, el màxim tamany possible, perquè és necessari per la seva estabilitat, doncs molts d'aquests arbres o s'han trencat per la copa o s'han arrencat,
uh-huh.
i ara, clar, ens estem trobant que estem recol·locant-les algunes, recollint-les d'altres, i bueno, intentarem tornar-hi de nou. Algunes d'elles estaven ja habitades per ratpenats. És un procés bastant lent perquè s'han d'habituar, i són molt sensibles també a les olors de la fusta. Bueno, hi ha petits trucos que anem aprenent sobre això, i ens n'estem sortint força bé.
D'acord. És a dir, això són dedicats pels ratpenats que viuen als arbres i els que viuen a les fissures
de les roques
que ens comentava en Josep. Hi ha una altra modalitat de ratpenat que és la potser més coneguda, més tradicional, que és la que hi ha dintre de les coves.
Sí, el ratpenat de cova.
De fet, aquí al Garraf es va trobar fa uns 6 mesos, ho llegim d'una informació del mateix parc, que uns equips de recerca que treballen en ratpenats van localitzar una femella de ratpenat de peus grans, no diré el nom científic perquè si no ho diria malament, de com a mínim 10 anys d'edat.
Sí, això és un verdader rècord, perquè és la primera vegada que es aconsegueix retrobar, perquè en aquest cas va ser marcat, aquest ratpenat va ser marcat amb una anella i es va retrobar després de 10 anys.
Uh-huh.
Hi ha molt poques dades sobre la viabilitat dels ratpenats, i és una dada més, però és sorprenent perquè no es tenia constància d'una longevitat tan llarga.
Quan viu un ratpenat?
Doncs mira, com a màxim 10 anys, no se sap massa, són dades que s'estan treballant, però
és,
no...
És un animal poc estudiat?
És un animal bastant poc estudiat, massa uh-huh. poc estudiat, per tenir la importància que té dintre de l'ecosistema.
Uh-huh.
I nosaltres estem emprenent des del parc alguns estudis, tant dels ratpenats forestals com dels de cova.
D'acord. Perquè tenim unes colònies importants de ratpenats al parc.
Sí, sí, hi ha colònies molt importants, sobretot de ratpenats de cova. Ratpenat de cova és un ratpenat que, com l'àliga, també es troba bastant en recessió. I en alguns casos pot ser culpa de canvis en l'hàbitat, o també com, igual que l'àliga, de l'estrès que pateix cada vegada més.
És una espècie protegida o no?
Sí, tots els ratpenats a Catalunya són espècie protegida.
Val. Uh-huh.
Acabat, clar, el ratpenat de cova aquí en el Garraf habita a les coves més importants, més profundes, però no hi ve a invernar com és el cas habitual amb altres parcs propers d'aquí, com a Sant Llorenç o les Guilleries o amb alguns altres parcs amb cavitats, sinó que aquí el Garraf hi ve d'estiuetx i ve a partir de la primavera,
com els humans.
Sí, ve a Sitges a estiuejar.
Sí, sí.
Quan s'ho passa.
És a dir, no, si anem a l'hivern amb una de les coves principals del Garraf, en principi no hi trobarem ratpenats hivernant.
Bueno, no s'ha de ser tan categòric, hi hauran molt pocs ratpenats. És que també busquen llocs amb temperatura molt baixa, molt estable per hivernar. I clar, si la temperatura varia una mica, ells perden bastanta massa per culpa de que cremen el greix acumulat en el metabolisme i és molt perjudicial per ells. Uh-huh. I busquen llocs molt més freds que el Garraf.
D'acord, és el que... De tota manera, a les coves la temperatura acostuma a mantenir-se bastant estable, no?
Sí, sí, tot i que per això venen a l'estiu, perquè a l'estiu és una temperatura bastant baixa i venen a descansar. Van a caçar en zones, no sé, pensem que van en part a les platges de Castelldefels i a les zones on hi ha mosquits, uh-huh. o per aquí baix pel parc aquàtic o... I tornen cap als avencs del Garraf a descansar.
Déu-n'hi-do, per tant fan un grapat de quilòmetres per alimentar-se.
Clar, si tenen el menjar a la vora no fan més quilòmetres.
No hi ha, però crida l'atenció que des de la zona que hi ha els avencs més profuns, que és bastant parc endins, perquè ens entenguem, doncs es desplacin gairebé fins a la platja.
No, per això per un ratpenat no és res. Els ratpenats, moltes espècies són migratòries, uh-huh. i poden anar, s'estan detectant que van fins al sud de França, d'altres van cap a Mallorca. Hi ha diverses rutes migratòries que també s'estan estudiant i que no es coneixia això fa uns anys.
Ens comentava en Josep abans de començar que de cara a aquests estudis fins i tot s'estan preparant instal·lacions noves.
Sí, de cara a aquest estudi estem instal·lant... Bueno, ja s'ha instal·lat uns sensors de temperatura climàtics dintre d'alguns avencs, uh-huh. per veure quina relació hi ha entre l'estabilitat i la presència de ratpenats. I també estem estimant si els números de ratpenats que han acumulats a les coves s'estan comptant. És una feina molt difícil
d'arribar
a comptar ratpenats. Com tothom sap, el ratpenat dorm penjat del sostre, però té la característica de que quan n'hi ha molts formen diversos nivells, és a dir, s'agafen els uns als altres i poden arribar a fer tres capes de ratpenats, i això dificulta molt el seu comptatge.
Perquè es compten a mà, no? Allò, un,
no,
dos...
No, no, es compten amb fotografies.
D'acord.
Es fan unes fotografies que fan un escombrat de tota la cavitat, uh-huh. i després es compten amb mitjans mecànics.
Caram.
Amb els ordinadors.
No, sens dubte, cada dia anem aprenent coses noves, eh? És a dir, que el sistema de comptat de ratpenats no es compten com els comptaria servidor, que és entrar a la cova i començar a comptar.
Per comptar, per exemple, 5.000 ratpenats, doncs acabaríem... un a un costaria una mica.
Sí. De tota manera, parlem de molta quantitat de ratpenats en aquestes coves del Garraf quan estan ben ocupades a l'estiu.
Sí, bé, aproximadament parlem d'uns... Al Garraf no ho sé concretament, però a Sant Llorenç, que és un lloc d'invernació, allà fa uns anys n'hi havien 5.000, i gràcies a algunes mesures de conservació que es van fer en el territori, aquest número l'any passat ja era d'uns 14.000 ratpenats. Ha augmentat bastant. Uh-huh. Aquí al Garraf també tenim constància de que ha augmentat, però encara no tenim els resultats, perquè justament l'estan acabant ara aquest estudi.
Abans hem preguntat per les mesures de protecció o de conservació que s'adrecen a l'àliga perdiguera, i parlàvem de conills, de perdius. Evidentment els ratpenats no mengen conills ni perdius. Quines mesures es prenen per conservar la colònia de ratpenats?
Bé, això de que no mengen conills i perdius és cert, però hi ha una espècie que se li diu el ratpenat aquàtic que menja peixos, i és una espècie que no cal anar molt lluny, que tenim aquí a la vora, al Foix, i se'n va trobar un exemplar l'any passat, I bé, mengen petits insectes bastant grossos i fins i tot petits peixos poden menjar.
Déu-n'hi-do, ha de ser un ratpenat gran.
Sí, són ratpenats bastant, força grans i força potents. Clar.
Doncs això, quines mesures adopta l'administració per la protecció o per el foment d'aquestes colònies de ratpenats?
Sobretot la protecció de les mateixes cavitats. S'està treballant amb el tema de limitar les activitats d'espeleologia, de limitar-les amb el temps, perquè quan hi ha major presència de ratpenats no es vagi a les cambres on estan els ratpenats o no es vagi a la totalitat. Això encara ho estem discutint. I també en... Bé, com és tan poc sobre el ratpenat, s'estan fent estudis sobre les malalties que són portadors als ratpenats i també sobre la composició de la dieta a través de l'anàlisi d'excrements. Per altra banda, també s'estudia les migracions marcant-los amb anelles i són coses que a mitjà i llarg termini anirem aprenent.
Donant resultats. De tota manera, ens imaginem que, encara que sembli que no hi siguin, quan hi són dintre d'una cova, s'estressen per la presència humana.
Sí, és evident. Sobretot aquests que venen a estiuejar. Quan els ratpenats estan hivernant, estan aletargats i no són gaire sensibles, tot i que són molt sensibles a l'augment de la temperatura que produeix un cos humà que estigui en aquella petita cambra i els fastidia, diguéssim, bastant. Els arriba a fer gastar energia que no caldria i això els provoca canvis amb el pes corporal i amb determinades coses.
Doncs hem parlat d'àliga perdiguera i hem parlat de ratpenats i en Josep abans de començar ens ha portat una altra espècie també d'aquestes de les grosses o potser gairebé la més grossa que és el porc senglar.
Sí, el porc senglar és l'espècie més grossa autòctona que tenim al Garraf. És un... Bé, ja tothom sap que és un porc senglar, no cal que s'expliqui, i és un animal que és objecte de la caça major. L'única caça major que fem en el Parc del Garraf, que es fa, és la caça del porc senglar.
De fet, aquesta sí que no és una espècie en recessió.
No, és bé al contrari, és una espècie que s'està expandint, tot i que de vegades la sensació que té la gent, la impressió, pot ser molt més exagerada de lo que és en realitat, però efectivament s'està expandint i cada any s'encacen més, però també n'hi ha més.
D'acord. Aleshores, com actua el parc, com actua l'administració davant d'aquesta proliferació de l'espècie del porc senglar?
El problema d'aquesta espècie és que al ser un ungulat d'aquest tamany no té un depredador que l'ataqui directament, sinó que potser atacaran amb exemplars malalts, les guineus o els gossos o alguna altra espècie, però no té un enemic clar i natural com podria ser un llop o com podria ser una altra espècie més gran. Per tant, el depredador natural que hem de posar nosaltres són els caçadors. El caçador és qui controla o hauria de controlar aquesta població de senglars.
De fet, periòdicament es fan batudes autoritzades i ben senyalitzades, doncs, a tots els voltants del parc, dels quals les batudes aquestes van sortir amb bons resultats. Se suposa que en van...
Sí, van abatent exemplars, però clar, aquestes batudes dintre d'un parc natural no foren recomanables si no es tingués abans un cens que ens indiqui com evoluciona la població de senglars, perquè clar, actualment està pujant el número d'individus, però podria ser que per malalties o per alguna altra causa algun dia ens trobéssim amb el cas contrari. També s'hauria de poder regular això. I nosaltres ens basem, estem fent uns censos de la població de senglars que es fa a nivell de Catalunya i és un tema coordinat pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat i el Garraf, com tots els altres parts que tenim a la Diputació, hi col·laborem I és un cens peculiar perquè es fa a través de les dades que els mateixos caçadors apunten amb unes cartilles que tenen quan van a fer les batudes. Amb aquestes dades dels avistaments de senglars i també dels exemplars capturats, són capaços d'extraure un número i una densitat per cada territori.
D'acord. I la densitat del Garraf és alta?
No, la densitat del Garraf està, és de les més baixes de Catalunya.
Tot i la percepció que en pugui haver.
Sí, no vull dir que n'hi hagin pocs de senglars, però és de les més baixes que tenim a
Catalunya. Això vol dir, pel que estem entenent, que la resta de Catalunya en deuen haver moltíssims.
Sí, bé, jo faria una línia que la marcaria el riu Llobregat, i aleshores diria que del Llobregat cap al nord les densitats són molt altes. Tenim a l'Empordà, al Montseny, al Montnegre, tots aquests indrets tenim unes densitats altíssimes, fins i tot a Collserola.
Quan parlem d'alta densitat, de quina relació estem parlant?
Parlo de més de 5 senglars per 100 hectàrees.
D'acord.
Això li diem alta densitat.
Uh-huh.
Acabat anant del Llobregat cap baix, i començant el Garraf i després continuant per Tarragona, ja trobem densitats més baixes. En el cas del Garraf, la densitat és molt baixa, no, és tan baixa que no és significativa, però estem a l'ordre entre un i dos senglars per 100 hectàrees. Que no deixa de ser una bona quantitat de senglars.
Això vol dir, quina seria una densitat ideal?
Ideal? Per sota d'un senglar per 100 hectàrees.
És a dir, que nosaltres estaríem al límit d'aquesta densitat ideal, tot i que...
No, ultrapassem bastant, vull dir que sí, sí. Encara n'hi ha molts de senglars.
Encara n'hi ha massa. A més, és una espècie que es reprodueix bastant.
Sí, justament l'any passat va ser un dels anys reproductors més alts observats en els darrers 10 anys. És a dir, que el senglar es va reproduir, van tenir més número de cries i més, nosaltres això ho sabem pels fetos de les femelles que es capturen. Segons el número de fetos que tenen, doncs es pot calcular com és l'any pels senglars.
De quan és la camada de senglar?
5, 6, depèn, 4 de vegades.
Una vegada a l'any?
Sí, de vegades fan cries de reposició quan van malament les anteriors, però normalment és una vegada l'any, sí.
És a dir que... I el senglar també funciona per parelles?
Sí, sí, funcionen per... Bueno, no, per clans. Van, hi ha el mascle i les seves femelles al costat, que normalment són dues femelles. Si el mascle és molt potent, doncs en té tres. I van per grups. De vegades les femelles cuiden també les cries d'una altra femella i s'ajuden entre elles. I, bueno, ja és tota una població peculiar també la dels senglars.
D'acord, és a dir que normalment hi ha grups.
Sí, sí, van en grups. Van en grups i quan tenen les cries, doncs cada femella la segueixen les seves cries, els seus raions i el que tingui.
Què hem de fer si ens en trobem un?
Jo diria calma.
és bonic dir-ho, tancat en aquest estudi.
És bonic dir-ho, però en principi un senglar, si no té algun problema especial, si no es troba acorralat, si no se sent acosat, si no està ferit, tendeix a fugir de les persones. Si et trobes amb un senglar, com a màxim se't quedarà mirant i se n'anirà corrents al senglar. I tu també pots córrer per l'altra banda.
Cada un
correrà per la seva banda.
Ell té més por que tu.
Normalment sí. Ara, els senglars de vegades no tenen més remei o perquè estan en època de cria i és una femella que allà al costat i encara que no els veguis té les cries i les intenta defensar, o de vegades quan estan ferits també es trastoquen una mica i poden resultar perillosos, i per tant sempre cal tenir prudència i no acostar-se si no cal als senglars.
De fet, una de les persones que més pateix el senglar és l'agricultor, perquè els senglars, clar, van a buscar el menjar, i el menjar més fàcil que puguin trobar.
Sí, és clar.
No els hem de donar mai menjar?
No, perquè es domestiquen i això és perjudicial per la població.
Això precisament ha passat a Collserola.
Sí, de fet, pensem que les densitats més importants de senglar estan al voltant de les poblacions humanes.
D'acord.
Han passat d'estar dintre dels parcs a anar a la perifèria per culpa d'aquest defecte, o no és que la gent els alimenti, que de vegades puntualment pot passar, sinó que allà troben escombraries i troben brossa i...
Com qualsevol animal busca el menjar més fàcil.
Exacte.
I això genera problemes, tot i que un senglar es pot domesticar?
Sí, de fet, hi havien hagut... Ara crec que no es pot fer legalment, però hi havien hagut algunes granges que tenien porcs senglars. Uh-huh. És un gran problema això, perquè al final s'arriben a hibridar amb els porcs i és un problema per la població de senglars.
L'espècie és diferent, no? Sí, això és clar, ens ho dirà el biòleg.
És una espècie completament diferent.
Uh-huh. Encara que s'assemblin, no... S'assemblen com nosaltres amb els simis, posem per cas, o no?
No, s'assemblen més.
Més, d'acord.
Però no... darrere de les anàlisis genètiques que es van publicar de les persones humanes que diuen que hi ha més diferències de les que semblaven.
Doncs continuarem parlant dels senglars. De moment s'ha acabat la temporada de la caça del senglar. Només es faria alguna batuda en cas de necessitat, no?
Sí, ara es podrien fer batudes extraordinàries. Uh-huh. En cas de danys a l'agricultura, doncs ho sol·liciten al Departament de Medi Ambient i Habitatge i als agents rurals, i són ells els que ho tramiten, això.
Doncs hem començat parlant de l'Àliga Perdiguera. Recordin la webcam www.diva.cat, i a partir d'aquí, doncs, part del Garraf i webcam. Hem parlat de les àligues, dels ratpenats, i hem parlat dels porcs senglars. Josep Torrentó, biòleg del Parc del Garraf, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
I a tots vostès, doncs, ho deixem aquí. Ara notícies en Com Ràdio i després més coses. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.